Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Compte enrere per la reobertura total de l'oci nocturn amb el passaport Covid després de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sector calcula que aquesta nit ja obriran un 40% dels establiments i el 70% ho farà el cap de setmana. Montse Manent.
La majoria d'establiments surten molt tocats de la pandèmia amb treballadors en ERTO i deutes econòmics, fet que dificulta una correcta reobertura. A la Garrotxa la majoria obriran aquest cap de setmana, tot i que lamenten que s'hagi anat a última hora.
Olot Televisió, Eduard Llinàs.
Un bri d'esperança per a l'oci nocturn. Aquesta vegada sembla acabada de bo. El passaport Covid ja és una realitat per al sector, que respira lleugerit, sense oblidar el que ha passat. Bernat Montes és propietari del Lux i l'Stromboli d'Olot.
Estem contents de que s'allargui l'horari fins a les 6, que és el que sempre hem reclamat, que vull dir, tant és fins a les 3 com fins a les 6.
La Moncloa es fa enrere i no condiciona l'ajut a joves pel lloguer al preu dels habitatges. El bonus de 250 euros està inclòs en els pressupostos aprovats avui pel Consell de Ministres.
Els pressupostos destinen 12.500 milions d'euros pels joves i un 46% destinat a habitatge. Els comptes d'aquest 2022 suposen un rècord de despesa i inversió. Així ho ha destacat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Incluyen una histórica dotación de nuestro gasto social, o mejor dicho, de nuestra inversión social, porque son unos presupuestos que se piensan para la clase media, que son realmente el motor de nuestra sociedad.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, és la nova presidenta de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità.
La nau Gaudí de Mataró ha acollit aquest matí l'assemblea constituent d'aquesta nova associació que agrupa nou municipis de la segona i tercera corona metropolitana.
Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
A través d'aquesta nova associació, els nou municipis que la conformen reivindiquen el pes que tenen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Reclamen acabar amb el centralisme i que les decisions que afectin el territori es prenguin des del territori. Entre els objectius immediats, segons la presidenta de l'associació i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, hi ha les infraestructures, la mobilitat, el canvi climàtic i l'habitatge.
Detingut al barri del Guinardó el regidor del PSC a Cànoves i Samalús, Eduardo Beltrán, per assaltar un taxista a punta de pistola i robar-li el taxi i 11.000 euros.
El partit ja l'ha suspès de militància i en proposa l'expulsió.
Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Beltrán ja havia estat denunciat en altres ocasions per diversos delictes d'estafa, però segons han informat el cos de Mossos d'Esquadra, se l'ha vinculat amb una estafa amb criptomonedes. Segons ha publicat elcaso.cat, el detingut va quedar amb dues persones al Port Olímpic per fer una transacció. Quan va arribar l'hora de fer l'intercanvi, Beltrán, que té permís d'armes, va treure la pistola i va ensenyar una placa de la Guàrdia Civil. Tot seguit es va robar els tres mòbils i van prendre la fugida.
En Cultura, tret de sortir d'aquest vespre al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, amb les entrades pràcticament esgotades.
El festival arrenca amb el film Mona Lisa and the Blood Moon d'Anna Lili Amirpour.
Canal Blau, David García.
Aquest festival tindrà lloc des d'avui, dia 7, fins al 17 d'octubre. El leitmotiv d'aquest any és L'home llop i la bèstia interior. Per primera vegada a la història, el film escollit com a inaugural ha estat dirigida per una dona. Estem parlant d'Anna Lili i la seva pel·lícula Mona Lisa and the Blood Moon.
I en esports, la pilot de Corbera, Laia Sanz, aparca la moto de cara al Dakar 2022.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i a 8 quilòmetres d'aturades entre el poble.
No era Jordi Mateo, ara sí, Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuarem avui la jornada amb un cel serè o poc ennuvolat en conjunt. Això sí, a la tarda podran créixer alguns núvols d'evolució diurna al sector central del prelitoral. També al final del dia podran aparèixer alguns intervals de núvols baixos al litoral central. De cara a la jornada de demà divendres, hem d'esperar que els núvols guanyin terreny, sobretot a la meitat sud del litoral i prelitoral. Aquí fins i tot seran abundants fins les primeres hores de la tarda. Estones deixant el cel molt ennuvolat i amb la possibilitat d'algun plogim feble. A la resta de Catalunya, en general, predomini del sol al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos durant les primeres hores de la jornada i també al final. Pel que fa a la temperatura, en general, demà ens espera un ambient matinal amb valors de temperatura més alts que durant el dijous, mentre que al centre del dia la temperatura serà similar o una mica més baixa. I això és tot el moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateu. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha 8 quilòmetres d'aturades entre el Papiol i Bellaterra en sentit Girona per un accident que ja no talla cap carril. De retruc, aquesta incidència afecta la B23 amb 4 quilòmetres de retenció de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. Encara a l'AP7 hi ha retencions al llarg de 2 quilòmetres a Barberà en sentit sud. A la B23, a més, hi ha retencions a Esplugues d'entrada a Barcelona. A la B30, lateral de l'AP7, hi ha retencions a Barberà en sentit sud i intensitat a Cerdanyola en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Ripollet a Barcelona en sentit sud. A la C33, cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha intensitat de Parets en tots dos sentits. A la C32, retencions a Sant Boi de Llobregat i Esplugues en sentit Barcelona. A l'A2 hi ha un quilòmetre de retenció a Cornellà en sentit Lleida per un accident que ja no talla cap carril. A més, en aquesta via hi ha 2 quilòmetres de retenció a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona i encara a l'A2 hi ha un carril tallat a Lleida en sentit Barcelona per l'incendi de vegetació i això provoca 1 quilòmetre d'aturades. La C26 està tallada a la Sentiu de Sió a la Noguera per un camió volcat. Això provoca aturades en aquest tram, per tant, demanem extremar la prudència. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha 11 quilòmetres de retenció entre Esplugues la via Júlia en sentit Besòs i després entre el nus de la Trinitat i Valllaura en sentit Llobregat. A la ronda litoral la B10 també hi ha 11 quilòmetres de retenció de la zona franca a la Rambla Prim en sentit Besòs per un accident que ja no talla cap carril i després hi ha 4 quilòmetres de cua entre Bac de Roda i la Barceloneta en sentit Llobregat i encara més endavant cua a l'Hospitalet en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar l'arrel amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 65 propostes artístiques, músiques del món, música folk, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 14 al 17 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Compte enrere per la reobertura total, ara sí, de l'oci nocturn, després de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest migdia als plans del govern. El sector calcula que aquesta nit ja obriran un 40% dels establiments i el 70% ho farà al cap de setmana. De moment, la venda d'entrades en determinats locals s'ha disparat.
Tant Fecalón com Fecasarm, les patronals de l'oci nocturn, celebren la decisió del TCJ, malgrat lamenten que arribi tard. Han estat un any i mig tancats, fet que ha suposat pèrdua de 6 milions d'euros i ara reobren, però amb restriccions. La més important, l'obligatorietat de presentar el certificat Covid o un test d'antigen recent. Aquest ha estat el punt més controvertit legalment, però el Tribunal Superior de Justícia considera que la mesura és necessària, proporcional i que no vulnera greument els drets fonamentals dels ciutadans. L'altra restricció important és l'obligatorietat de portar mascareta a l'interior de l'establiment, també a la pista de ball, i la limitació de l'aforament al 70%. Pel que fa als horaris, les discoteques obriran fins les 6 de la matinada, les nits de divendres, dissabtes i vigílies de festius i fins les 5 entre setmana.
I ho dèiem a l'inici, ara el sector de l'oci prem l'accelerador per reobrir aquest cap de setmana. La majoria d'establiments surten molt tocats de la pandèmia amb treballadors en ERTO i deutes econòmics, fet que dificulta una correcta reobertura. Mataró, en canvi, però, reobriran el 80% dels negocis. Mataró Audiovisual, Clara Sánchez.
Ho ha avançat el responsable d'oci nocturn del Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró, Sergi Vallbona, que ha assegurat que tornen a la feina amb il·lusió, però també amb cautela després de 19 mesos de tancament.
Estem amb il·lusió i esperança, però la justa, no? Bueno, no serà la primera vegada que ens diuen obrim i ens tornen a tancar, inclús abans de poder obrir. Jo crec que pels índexs del Covid que portem des de setembre, a la vacunació i tal, no hauria de passar.
Tot i l'obertura reobertura total de l'oci nocturn es mantenen certes restriccions com l'obligatorietat de presentar el certificat Covid, l'ús de la mascareta o la prohibició de veure la pista. El responsable d'oci nocturn reconeix que la més difícil de fer complir serà l'ús de la mascareta i apel·la a la responsabilitat individual. Els locals d'oci nocturn ja estan fent proves amb diferents aplicacions que recullen la informació del sistema de salut i de farmàcies per constatar si el client que vol accedir al local compta amb el certificat Covid o compleix els requisits equivalents.
I a la Garrotxa, la majoria dels locals d'oci nocturn obriran també aquest cap de setmana, tot i que lamenten que s'hagi anat a última hora i no hagin pogut preparar-se bé. De fet, encara no saben com funcionarà el passaport Covid. Olot Televisió, Eduard Llinàs.
Un bri d'esperança per a l'oci nocturn. Aquesta vegada sembla acabada de bo. El passaport Covid ja és una realitat per al sector, que respira lleugerit, sense oblidar el que ha passat i lamentant de tota manera la improvisació sense fi. Bernat Montes és propietari del Lux i l'Estromboli d'Olot.
Estem contents que s'allargui l'horari fins a les 6, que és el que sempre hem reclamat, que vull dir, tant és fins a les 3 com fins a les 6. I, evidentment, bueno, doncs, tota aquella mesura que sigui per prevenir contagis i tot això, nosaltres estem 100% a favor, però és el que dic, organitzadament s'ha de fer les mesures ben organitzades, s'ha de tenir un plan B, bueno, coses que la Generalitat no ha preparat. I ja ho ha intentat diverses vegades la Generalitat d'obrir l'oci nocturn, però ho fa d'una manera que, bueno...
Ara, a correcuita, la Generalitat haurà de presentar aquesta nova aplicació que protegeix les dades dels clients i és fiable per als negocis. Tot ha d'anar molt ràpid, perquè avui els locals d'oci nocturn ja poden obrir sense limitació horària. A la Garrotxa, la majoria d'ells obriran demà.
I els experts insisteixen que, malgrat que les dades siguin bones, no es pot baixar la guàrdia perquè encara hi ha gent sense vacunar.
Després de tornar a fer una crida a tothom perquè es vacuni, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, descarta una sisena onada aquesta tardor. Trilla ho ha dit al programa Fet a Mida de la Xarxa.
Si no canvien molt les situacions, és a dir, si les vacunes no deixen de tenir efecte, cosa que no s'espera, i si el virus no muta d'una forma suficientment important, jo crec que és altament improbable que tinguem una onada d'aquesta magnitud. No podem mai dir que no, però jo crec que això està bastant més fora de l'horitzó en aquest moment.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Doncs pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat aquesta tarda 1.800 nous contagis i 23 morts per coronavirus en les darreres hores. A Catalunya, els hospitalitzats a la UCI baixen malgrat que repunta el nombre d'ingressats. Hi ha 4 llits més ocupats que eleven la xifra total a 399, dels quals 111 són crítics, 6 menys que en la darrera actualització.
En paral·lel, es manté el risc de rebrot a 63 punts, encara en la franja moderada, mentre baixa la velocitat de contagi 0,2 i se situa a l'1,02. També l'1,8 de les proves han donat positiu, una xifra que es manté estable. Per contra, s'han notificat 2 defuncions més que eleven la xifra global a 23.924.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, una reunió extraordinària del Consell de Ministres ha servit per aprovar aquest matí els pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent. Uns comptes que, si superen la tramitació parlamentària, dedicaran el 60% dels seus a polítiques socials i que preveuen un important augment del finançament autonòmic. Jordi Casino.
Els comptes de l'Estat per al 2022 preveuen importants increments en sanitat, educació, cultura, ciència i dependència, amb un increment de la despesa del 23% i també en joventut. En aquest apartat destaquen els ja anunciats bons dedicats a la vivenda i a la cultura per als joves amb menys recursos. Els nous pressupostos destinaran a polítiques de joventut 12.550 milions d'euros, el doble que aquest any. A més, els comptes per l'any vinent preveuen també un tipus mínim del 15% en l'impost de societats, una mesura que només afectarà 1.000 empreses i una pujada del sou dels funcionaris del 2% i dels pensionistes, segons l'IPC. María Jesús Montero és la ministra d'Hisenda.
Incluyen una histórica dotación de nuestro gasto social, o mejor dicho, de nuestra inversión social, porque son unos presupuestos que se piensan para la clase media, que son realmente el motor de nuestra sociedad.
Abans de la reunió d'aquest Consell de Ministres extraordinari, el president del govern Pedro Sánchez i la vicepresidenta segona i cara visible d'Unides Podem, Yolanda Díez, han mantingut una breu trobada per visualitzar la bona sintonia existent entre els dos socis de l'executiu, tot i les tensions d'aquests últims mesos.
Doncs pel que fa a aquests pressupostos i els bonus anunciats aquests darrers dies per Pedro Sánchez, avui se n'han conegut més detalls sobre les ajudes de 250 euros pels joves de 18 a 35 anys pel lloguer. Només es podran sol·licitar si el demandant té feina. En un inici també s'havia dit que el preu del lloguer no superés els 600 euros, però davant les fortes crítiques de l'opinió pública expressades a través de les xarxes, Moncloa ha acabat fent-se enrere.
Finalment, doncs, l'ajuda no estarà condicionada al preu al lloguer. El govern espanyol també ha matisat sobre l'altre bonus anunciat ahir per ajudes a la compra de llibres o despesa en cultura. També, finalment, anar a veure un espectacle taurí no serà inclòs en aquestes ajudes com s'havia especulat en un principi.
En clau local, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha estat nomenada presidenta de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. La nau Gaudí de Mataró ha acollit aquest matí l'assemblea constituent d'aquesta nova associació que agrupa nou municipis de la segona i tercera corona metropolitana. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
També han estat nomenats vicepresidents els alcaldes de Martorell, Xavier Fonollosa, i de Vilafranca del Penedès, Pere Regull. A través d'aquesta nova associació, els nou municipis que la conformen reivindiquen el pes que tenen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Reclamen acabar amb el centralisme i que les decisions que afectin el territori es prenguin des del territori. Entre els objectius immediats, segons la presidenta de l'associació i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, hi ha les infraestructures, la mobilitat, el canvi climàtic i l'habitatge.
El dèficit històric que hi ha en aquest territori pel que fa a la inversió en infraestructures viàries, però també sobretot ferroviàries, i per tant aquí doncs hi posarem una part molt important de les nostres energies. Un segon tema, l'habitatge, és a dir, és un tema també cabdal per nosaltres. I en tercer lloc, doncs, tots els temes de la sostenibilitat, de la qualitat de l'aire, que en aquests moments, òbviament, estan molt en agenda política.
Entre tots ells tenen una població de prop d'un milió de persones.
I encara un darrer apunt, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut al barri del Guinardó el regidor del PSC a Cànoves i Samalús, Eduardo Beltrán, per assaltar un taxista a punta de pistola i robar-li el taxi i 11.000 euros. El partit ja l'ha suspès de militància i en proposa l'expulsió. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Beltrán ja havia estat denunciat en altres ocasions per diversos delictes d'estafa i el passat dilluns va ser detingut a Barcelona. En concret, va assaltar un taxista a punta de pistola per robar-li el vehicle i 11.000 euros. Però segons han informat el cos de Mossos d'Esquadra, se l'ha vinculat amb una estafa amb criptomonedes. Segons ha publicat elcaso.cat, el detingut va quedar amb dues persones al Port Olímpic per fer una transacció. Quan va arribar l'hora de fer l'intercanvi, Beltrán, que té permís d'armes, va treure la pistola i va ensenyar una placa de la Guàrdia Civil. Tot seguit es va robar els tres mòbils i van prendre la fugida. En aquell moment, a veure el taxista, qui va amenaçar amb la pistola per robar-li el cotxe. Poc després va estampar el vehicle a uns pilons d'un aparcament i va haver de seguir a peu. Agents de la Guàrdia Urbana van localitzar-lo gràcies a un dels mòbils robats. I van trobar també una bossa amb 145.000 euros falsos i 145.000 euros més de curs legal. El PSC ha reaccionat ràpidament i l'ha suspès de militància i ha traslladat un expedient d'expulsió a la Comissió de Garanties del partit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a la vaga de Renfe, aquest migdia s'han reprès les negociacions a Madrid entre la direcció i el sindicat CEMAF, que continuen treballant per desencallar aquesta vaga. Unes aturades que s'han reprès aquesta tarda a les 6 i que s'allargaran avui fins les 12 de la nit. Fins les 4 de la tarda s'han cancel·lat 49 trens i s'ha complert el 71% dels serveis mínims.
Durant la primera tanda d'aturades, convocada per un sindicat minoritari, no hi ha hagut cap afectació dels serveis mínims. A partir de les 12 del migdia, però, aturada convocada per CEMAF, ja s'han començat a registrar incompliments. Renfe assegura que hi ha hagut altre cop incompareixença de maquinistes i s'han hagut de cancel·lar trens de nou.
I encara en clau laboral, la plantilla de la multinacional tèxtil Desigual ha aprovat aquesta tarda per àmplia majoria la jornada laboral de 4 dies.
El 86% de la plantilla de la seu central a Barcelona ha votat a favor de treballar de dilluns a dijous i amb una reducció del 13% d'hores de feina i del 6,5% del sou. Segons algunes fonts, la direcció havia avisat als treballadors d'oficina que s'acomiadaria aquells que no acceptessin la proposta si s'aprovava per 2/3 dels vots. L'empresa defensa que s'està complint amb l'Estatut dels Treballadors, però el sindicat UGT adverteix que no s'ha dut a terme cap negociació legal i que, si es produeixen aquests acomiadaments, seran recorreguts com improcedents.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Que Canviem de qüestió. Finalment, la web de la T-Mobilitat a Barcelona ha estat suspesa temporalment després de la polèmica dels darrers dies pels problemes de seguretat. L'ATM defensa la seva decisió assegurant que es tanca la web perquè ja s'han complert els objectius de la prova i atribueix els errors de seguretat al fet que precisament per això serveixen els períodes de proves. David Amador.
En aquest sentit, el director de la T-Mobilitat, Ramon Bacardí, ha assegurat que els problemes quedaran resolts en els pròxims dies, una circumstància normal quan es fan proves d'una nova iniciativa, ha dit, ho ha reiterat el mateix Bacardí en declaracions a BTV.
La gent jo crec que ho pot entendre, que vull dir, tot tipus de sistema que poses en marxa i fas proves i tal, igual, té aquestes coses, precisament per això es fan proves, no? Si no, ja es trauria definitivament amb els problemes que hi poguessin haver, menors. Sabíem que, vull dir, que podien sortir coses. De fet, la incidència que va haver-hi als 10 minuts estava resolta.
El director de la T-Mobilitat també ha assegurat que els errors en la targeta han coincidit amb el moment en què s'hi havien registrat 9.000 usuaris, una xifra que a més s'havien marcat d'inici per tancar les proves. L'errada en la T-Mobilitat, recordem, va deixar al descobert les dades de més de 2.000 usuaris que s'havien registrat al web fins aquell moment. Després d'aquest fet, l'autoritat del transport metropolità va decidir amb l'Agència de Ciberseguretat restringir l'accés a la pàgina per descartar qualsevol altre aspecte vulnerable de la T-Mobilitat.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges arrenca aquest vespre amb el film Mona Lisa and the Blood Moon d'Anna Lily Amipur. La 54a edició comença amb les entrades pràcticament esgotades. Canal Blau, David García.
Avui comença la 54a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Aquest festival tindrà lloc des d'avui dia 7 fins al 17 d'octubre. El leitmotiv d'aquest any és l'home llop i la bèstia interior. Per primera vegada a la història, el film escollit com a inaugural ha estat dirigida per una dona. Estem parlant d'Anna Lily Amirpour i la seva pel·lícula Mona Lisa and the Blood Moon. Tanmateix, aquesta mateixa tarda, li donen el primer dels tres premis honorífics que donen al festival a una de les actrius que diuen que millor plora i que millor crida a pantalla. Estem parlant de Belén Rueda.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua, vine'm a buscar.
Charango se separa definitivament després de més de 10 anys als escenaris i no faran l'últim concert com estava previst. El concert de comiat s'havia de celebrar en el marc de la 7a edició del Festival Clownia, que també s'ha cancel·lat i que s'havia de celebrar a Sant Joan de les Abadesses. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
Després de gravar el seu últim disc en plena pandèmia, el grup es va veure obligat a cancel·lar la gira que tenia prevista per dir adéu als escenaris. Els membres del conjunt musical lamenten no haver pogut organitzar una última actuació, afirmen que la situació actual ho ha fet impossible. Remarquen que els hagués agradat acomiadar el seu viatge amb una gran festa, però l'adéu definitiu s'ha avançat i ha estat en format virtual. Agraeixen la lleialtat de tots i cadascun dels seus seguidors durant més d'una dècada damunt dels escenaris i no tanquen la porta a un possible retrobament més endavant. Diuen que potser algun dia el camí i les condicions els permetran fer-ho. De moment, el grup deixa enrere la seva etapa musical per centrar-se en altres aspectes. La vida els ha portat fins aquí i, mirant enrere en el temps, només poden tenir paraules d'agraïment per tot el que han viscut, dels aprenentatges i dels reptes que han anat superant, però sobretot gràcies a totes les persones que els han fet costat per arribar fins al punt més àlgid de la seva carrera.
Una lluna a l'aigua, perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, pilot de Corbera, Laia Sanz, aparca la moto de cara al Dakar 2022. Després d'11 anys corrent la mítica cursa a sobre de dues rodes, ara ha decidit fer un canvi, ho explica el programa En Joc de la Xarxa.
No estaré en moto, és una decisió difícil. Per una banda em sap greu, no?, perquè al final porto molts anys fent això, però són 11 Dakars ja, i crec que és hora una mica de mirar endavant i de fer un canvi. Crec que s'han ajuntat molts factors que han fet fer aquest pas. L'edat, està clar, és al final és, crec que el tema de les quatre rodes és una molt bona manera de continuar la carrera esportiva, però segurament també el no haver arribat prou preparada els dos últims anys al Dakar han fet que no el disfrutés prou.
Laia Sanz ja es prepara per participar al Dakar amb un vehicle de quatre rodes, la 14a vegada és campiona del món de trial femení i que aquest cap de setmana debutarà al Mundial Rallycross. També té com a objectiu imminent intentar guanyar un nou Mundial femení d'enduro. En el món de la cistella, en bàsquet, el Barça juga avui a la pista del Bayern de Munic, partit de l'Eurolliga, i aquest vespre la plaça de la Vila de Badalona es converteix durant una estona altra vegada en una pista de bàsquet. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Emma Teixidor.
Amb aquesta nova proposta, el club de bàsquet Sant Josep continua les reivindicacions del club per recuperar el seu pavelló precintat, recordem-ho, des del 22 de juny. A partir de les 7 de la tarda, els 20 equips del Sant Josep, inclosos els de l'escola de bàsquet, ompliran la plaça de la Vila de Badalona. Es preveu que hi assisteixin més de 300 persones, entre jugadors i jugadores, que vestiran l'equipació groga i lila, i les seves famílies també hi seran. L'acte serà de caire festiu i comptarà amb un speaker que farà les presentacions, però també serà un acte reivindicatiu. I és que aquesta és una proposta més de les que s'han programat en el marc de la campanya de suport al club Sant Pep No Es Toca, que segons els responsables del club no acabarà fins que no es reobri el pavelló.
I n'estarem molt pendents. Gràcies, Emma Teixidor, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En handbol, destaquem que el Barça juga avui les semifinals de la Superglobe davant el Pinheiros brasiler. Serà en uns minuts, a 8:15 del vespre, el conjunt que entrena Carlos Ortega, que busca una plaça per a la final d'aquesta competició internacional. En patinatge artístic, destaquem que el terrassenc Llorenç Álvarez, del Club Patinatge Artístic Ripollet, ha guanyat el campionat del món en la modalitat solo dance i es converteix en el primer patinador català en guanyar l'or en aquesta modalitat. La competició, recordem, es disputa a Asunción, a Paraguai. I també destaquem que el menú televisiu de la xarxa d'aquest cap de setmana en clau d'esports comença aquest divendres amb la presentació, demà divendres, del Mundial d'Handbol Femení, que es farà de l'1 al 19 de desembre amb Granollers com a epicentre.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 14 d'octubre, la temporada de cambra de l'Auditori comença amb un homenatge a Robert Gerhard, un dels compositors europeus més importants del segle XX.
Maria Hinojosa Montenegro, Anna Alasi Jova i Francesc Prat, entre d'altres, interpretaran tres obres capdals del seu repertori vocal.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Compte enrere per la reobertura total de l'oci nocturn amb el passaport Covid després de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sector calcula que aquesta nit ja obriran un 40% dels establiments i el 70% ho farà el cap de setmana. Montse Manent.
La majoria d'establiments surten molt tocats de la pandèmia amb treballadors en ERTO i deutes econòmics, fet que dificulta una correcta reobertura. A Osona, els principals locals d'oci nocturn que no s'han reconvertit de moment continuaran tancats.
El 9FM, Natàlia Peix.
Les carpes de Vic no obriran aquest cap de setmana, el primer de la recuperació de l'activitat a l'oci nocturn, sinó que ho faran divendres de la setmana que ve, el dia 15 d'octubre. Endarrereixen la tornada per tenir més clar el funcionament del sistema d'accés. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la reobertura a partir d'aquesta nit als establiments. Els clients hi podran entrar amb certificat Covid i mascareta.
La Moncloa es fa enrere i no condiciona l'ajut a joves pel lloguer al preu dels habitatges. El bonus de 250 euros està inclòs en els pressupostos aprovats avui pel Consell de Ministres.
Els pressupostos destinen 12.500 milions d'euros pels joves i un 46% destinat a habitatge. Els comptes d'aquest 2022 suposen un rècord de despesa i inversió. Així ho ha destacat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Incluyen una histórica dotación de nuestro gasto social, o mejor dicho, de nuestra inversión social, porque son unos presupuestos que se piensan para la clase media, que son realmente el motor de nuestra sociedad.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, és la nova presidenta de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità.
La nau Gaudí de Mataró ha acollit aquest matí l'assemblea constituent d'aquesta nova associació que agrupa 9 municipis de la segona i tercera corona metropolitana.
Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
A través d'aquesta nova associació, els 9 municipis que la conformen reivindiquen el pes que tenen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Reclamen acabar amb el centralisme i que les decisions que afectin el territori es prenguin des del territori. Entre els objectius immediats, segons la presidenta de l'associació i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, hi ha les infraestructures, la mobilitat, el canvi climàtic i l'habitatge.
Detingut al barri del Guinardó, el regidor del PSC a Cànoves i Samalús, Eduardo Beltrán, per assaltar un taxista a punta de pistola i robar-li el taxi i 11.000 euros.
El partit ja l'ha suspès de militància i en proposa l'expulsió.
Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Beltrán ja havia estat denunciat en altres ocasions per diversos delictes d'estafa, però segons han informat el cos de Mossos d'Esquadra, se l'ha vinculat amb una estafa amb criptomonedes. Segons ha publicat elcaso.cat, el detingut va quedar amb dues persones al Port Olímpic per fer una transacció. Quan va arribar l'hora de fer l'intercanvi, Beltrán, que té permís d'armes, va treure la pistola i va ensenyar una placa de la Guàrdia Civil. Tot seguit es va robar els tres mòbils i van prendre la fugida.
I en cultura, Charango diu adeu definitivament després de més de 10 anys als escenaris i no faran l'últim concert com estava previst.
El concert de comiat s'havia de celebrar en el marc de la setena edició del Festival Clàunia, que també s'ha cancel·lat i que s'havia de celebrar a Sant Joan de les Abadeses.
Ràdio Ripoll, Judit Lechón. Vine'm a
buscar. Remarquen que els hagués agradat acomiadar el seu viatge amb una gran festa, però l'adeu definitiu s'ha avançat i ha estat en format virtual. Agraeixen la lleialtat i cadascun dels seus seguidors durant més d'una dècada damunt dels escenaris i no tanquen la porta a un possible retrobament més endavant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuarem avui la jornada amb un cel serè o poc ennuvolat en conjunt. Això sí, a la tarda podrem créixer alguns núvols d'evolució diurna al sector central del prelitoral. També al final del dia podran aparèixer alguns intervals de núvols baixos al litoral central. De cara a la jornada de demà divendres, hem d'esperar que els núvols guanyin terreny, sobretot a la meitat sud del litoral i prelitoral. Aquí fins i tot seran abundants fins les primeres hores de la tarda, estones deixant el cel molt ennuvolat i amb la possibilitat d'algun plogim feble. A la resta de Catalunya, en general, predomini del sol al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos durant les primeres hores de la jornada i també al final. Pel que fa a la temperatura, en general, demà s'espera un ambient matinal amb valors de temperatura més alts que durant el dijous, mentre que al centre del dia la temperatura serà similar o una mica més baixa. I això és tot el moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, les rondes de Barcelona, aquesta ronda de dalt amb cua gairebé des de Cornellà, Esplugues, arribant fins a la Vall d'Hebron, Horta. Per tant, la ronda de dalt, sentit Besòs, molt plena. La ronda litoral també, déu-n'hi-do, amb aturades, com a mínim, des de Montjuïc fins a la zona de Prim, arribant a la zona del Fòrum. En fi, que les dues rondes de Barcelona encara molt carregades, sentit Besòs. Aquí, a l'extrem sud, encara hi ha un tram d'aturades a l'autovia 2, a Cornellà, en aquest cas, sortint de Barcelona. I a la B23, aturades d'un parell de quilòmetres, aproximadament, a l'enllaç del Papiol, aquests dos carrils que van a buscar la P7 en sentit nord, en sentit Girona, una P7 que millora en aquesta zona, fa estona hi ha hagut un accident, ja està retirat, però encara va força intensa aquesta zona de Sant Cugat, Cerdanyola, AP7, sentit nord, sentit Girona. Més aturades a la C58, entrada a Barcelona, com a mínim, entre Montcada, Ripollet, 4 quilòmetres en bons fins a enllaçar amb la ronda, C58 accedint al nus de la Trinitat, i acabem ara sí amb la C17, i els vehicles s'aturen re, quilòmetre, quilòmetre i mig, tram de Parets, sentit nord, sentit mig. És tot des del Servei Català de Trànsit.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar l'arrel amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 65 propostes artístiques, músiques del món, música folk, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 14 al 17 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Compte enrere per la reobertura total, ara sí, de l'oci nocturn, després de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest migdia als plans del govern. El sector calcula que aquesta nit ja obriran un 40% dels establiments i el 70% ho farà al cap de setmana. De moment, la venda d'entrades en determinats locals s'ha disparat.
Tant Fecalón com Fecasarm, les patronals de l'oci nocturn celebren la decisió del TCJ, malgrat lamenten que arribi tard. Han estat un any i mig tancats, fet que ha suposat pèrdues de fins a 6 milions d'euros i ara reobren, però amb restriccions. La més important, l'obligatorietat de presentar el certificat Covid o un test d'antigen recent. Aquest ha estat el punt més controvertit legalment, però el Tribunal Superior de Justícia considera que la mesura és necessària, proporcional i que no vulnera greument els drets fonamentals dels ciutadans. L'altra restricció important és l'obligatorietat de portar mascareta a l'interior de l'establiment, també a la pista de ball, i la limitació de l'aforament al 70%. Pel que fa als horaris, les discoteques obriran fins les 6 de la matinada, les nits de divendres, dissabtes i vigílies de festius, i fins les 5 entre setmana.
I ho dèiem a l'inici, ara el sector de l'oci prem l'accelerador per reobrir aquest cap de setmana. La majoria d'establiments surten molt tocats de la pandèmia, amb treballadors en ERTO i deutes econòmics, fet que dificulta una correcta reobertura. A Mataró, en canvi, però, reobriran el 80% dels negocis. Mataró Audiovisual, Clara Sánchez.
Ho ha avançat el responsable d'oci nocturn del Gremi d'Hostaleria de Mataró, Sergi Vallbona, que ha assegurat que tornen a la feina amb il·lusió, però també amb cautela després de 19 mesos de tancament.
Estem amb il·lusió i esperança, però la justa, no? Bueno, no serà la primera vegada que ens diuen obrim i ens tornen a tancar, inclús abans de poder obrir. Jo crec que pels índexs del Covid que portem des de setembre, a la vacunació i tal, no hauria de passar.
Tot i l'obertura total de l'oci nocturn es mantenen certes restriccions com l'obligatorietat de presentar el certificat Covid, l'ús de la mascareta o la prohibició de beure a la pista. El responsable d'oci nocturn reconeix que la més difícil de fer complir serà l'ús de la mascareta i apel·la a la responsabilitat individual. Els locals d'oci nocturn ja estan fent proves amb diferents aplicacions que recullen la informació del sistema de salut i de farmàcies per constatar si el client que vol accedir al local compta amb el certificat Covid o compleix els requisits equivalents.
A Osona, en canvi, els principals locals d'oci nocturn que no s'han reconvertit de moment continuaran tancats. L'exemple més significatiu són les carpes Vic Estiu, la principal proposta d'oci nocturn a Osona, que no obrirà fins la setmana vinent. El 9FM, Natàlia Peix.
Les carpes de Vic no obriran aquest cap de setmana, el primer de la recuperació de l'activitat a l'oci nocturn, sinó que ho faran divendres de la setmana que ve, el dia 15 d'octubre. Endarrereixen la tornada per tenir més clar el funcionament del sistema d'accés. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la reobertura a partir d'aquesta nit als establiments. Els clients hi podran entrar amb certificat Covid i mascareta. Joan Mancera és gerent de l'empresa Esbarjoon, que gestiona les carpes.
I hem decidit esperar aquesta setmana amb l'idea de poder obrir les carpes. Per què a les carpes? Doncs perquè és a l'aire lliure. Que fa una mica de fresqueta, doncs ens abriguem una mica més, però almenys està a l'aire lliure i els que siguin més susceptibles de tenir algun tipus de por amb aquestes coses, sempre i quan respectin aquestes mesures i estiguin clares, se sentin més lliures i més a gust.
El passat mes de març, Joan Mancera va reconvertir un altre dels seus locals, el Sarabà, fins llavors discoteca, en un gastrobar, format que mantindrà.
I entre els qui també han celebrat la notícia hi ha l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Colau s'expressava així després de conèixer la decisió del TCJ.
Doncs evidentment a l'Ajuntament ens sembla una molt bona notícia. Ens alegrem molt que per fi es reobri l'oci nocturn. Feia temps que havíem plantejat la necessitat que en la mesura en què les dades sanitàries han millorat molt i ha avançat àmpliament la vacunació, s'ha superat ja el 70% i que en general s'han eliminat moltes restriccions com les reunions socials de 10 persones i s'han obert totes les activitats, doncs plantejàvem la necessitat també de la reobertura de l'oci nocturn.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 1.807 nous contagis i 23 morts per coronavirus en les darreres hores. A Catalunya, els hospitalitzats a l'UCI baixen, malgrat que repunta el nombre d'ingressats. Hi ha 4 llits més ocupats que eleven la xifra total de 300 a 399, dels quals 111 són crítics, 6 menys que en la darrera actualització.
En paral·lel, es manté el risc de rebrot a 63 punts, encara en la franja moderada, mentre baixa la velocitat de contagi 0,2 i se situa a l'1,02. També l'1,8 de les proves han donat positiu, una xifra que es manté estable. Per contra, s'han notificat 2 defuncions més que eleven la xifra global a 23.924.
Doncs encara en l'àmbit sanitari, un estudi lleidatà proposa noves vies terapèutiques per als pacients amb ictus isquèmics. L'estudi parteix de l'eficàcia dels fàrmacs que ataquen les cèl·lules envellides per millorar la qualitat de vida d'aquests pacients. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Aquest estudi ha determinat que l'ús de fàrmacs senolítics emergents que ataquen les cèl·lules senescents o envellides podria millorar les persones que han patit un ictus isquèmic per falta de rec al cervell. El doctor Francesc Purroi, coordinador del grup de neurociències clíniques de l'IRB Lleida, explica que amb el descobriment d'aquest mecanisme celular podrien tractar-se moltes malalties neurodegeneratives.
Aquests fenòmens també s'han vist que estan relacionats amb segons quins tipus de càncer. Nosaltres el que hem vist per primer cop és que aquests fenòmens que se'n diuen de senescència, que hi ha un grup d'aquestes neurones que es tornen amb una morfologia diferent ja, i que segreguem moltes substàncies inflamatòries. Per primer cop ho hem vist amb aquest model d'ictus.
El personal investigador ha descrit per primera vegada el rol senescent de les cèl·lules afectades per l'oclusió d'un vas arterial en un estudi realitzat amb ratolins i mostres humanes. Això, segons els autors, obre la porta a noves vies terapèutiques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, una reunió extraordinària del Consell de Ministres ha servit per aprovar aquest matí els pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent. Uns comptes que, si supera la tramitació parlamentària, dedicaran el 60% dels seus recursos a polítiques socials i que preveuen un important augment autonòmic. Jordi Casino.
Els comptes de l'Estat per al 2022 preveuen importants increments en sanitat, educació, cultura, ciència i dependència, amb un increment de la despesa del 23% i també en joventut. En aquest apartat destaquen els ja anunciats bons dedicats a la vivenda i a la cultura per als joves amb menys recursos. Els nous pressupostos destinaran a polítiques de joventut 12.550 milions d'euros, el doble que aquest any. A més, els comptes per l'any vinent preveuen també un tipus mínim del 15% en l'impost de societats, una mesura que només afectarà 1 miler d'empreses i una pujada del sou dels funcionaris del 2% i dels pensionistes, segons l'IPC. María Jesús Montero és la ministra d'Hisenda.
Incluyen una histórica dotación de nuestro gasto social, o mejor dicho, de nuestra inversión social, porque son unos presupuestos que se piensan para la clase media, que son realmente el motor de nuestra sociedad.
Abans de la reunió d'aquest Consell de Ministres extraordinari, el president del govern Pedro Sánchez i la vicepresidenta segona i cara visible d'Unides Podem, Yolanda Díez, han mantingut una breu trobada per visualitzar la bona sintonia existent entre els dos socis de l'executiu, tot i les tensions d'aquests últims mesos.
Doncs pel que fa a aquests pressupostos i els bonus anunciats aquests darrers dies per Pedro Sánchez, avui se n'han conegut més detalls. Sobre les ajudes de 250 euros pels joves de 18 a 35 anys pel lloguer, només es podran sol·licitar si el demandant té feina. En un inici també s'havia dit que el preu del lloguer no superés els 600 euros, però davant les fortes crítiques de l'opinió pública expressades a través de les xarxes, Moncloa ha acabat fent-se enrere.
Finalment, doncs, l'ajuda no estarà condicionada al preu del lloguer. El govern espanyol també ha matisat sobre l'altre bonus anunciat ahir per ajudes a la compra de llibres o despesa en cultura. També, finalment, anar a veure un espectacle taurí no serà inclòs en aquestes ajudes com s'havia especulat en un principi.
I en clau local, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha estat nomenada presidenta de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. La Nau Gaudí de Mataró ha acollit aquest matí l'assemblea constituent d'aquesta nova associació que agrupa 9 municipis de la segona i tercera corona metropolitana. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
També han estat nomenats vicepresidents els alcaldes de Martorell, Xavier Fonollosa, i de Vilafranca del Penedès, Pere Regull. A través d'aquesta nova associació, els 9 municipis que la conformen reivindiquen el pes que tenen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Reclamen acabar amb el centralisme i que les decisions que afectin el territori es prenguin des del territori. Entre els objectius immediats, segons la presidenta de l'associació i alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, hi ha les infraestructures, la mobilitat, el canvi climàtic i l'habitatge.
El dèficit històric que hi ha en aquest territori pel que fa a la inversió en infraestructures viàries, però també sobretot ferroviàries, i per tant aquí doncs hi posarem una part molt important de les nostres energies. Un segon tema, l'habitatge, és a dir, és un tema també cabdal per nosaltres. I en tercer lloc, doncs, tots els temes de la sostenibilitat, de la qualitat de l'aire, que en aquests moments, òbviament, estan molt en agenda política.
Entre tots ells tenen una població de prop d'un milió de persones.
I encara un darrer apunt, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut al barri del Guinardó el regidor del PSC a Cànoves i Samalús, Eduardo Beltrán, per assaltar un taxista a punta de pistola i robar-li el taxi i 11.000 euros. El partit ja l'ha suspès de militància i en proposa l'expulsió. El regidor ha quedat aquesta tarda en llibertat provisional. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Beltrán ja havia estat denunciat en altres ocasions per diversos delictes d'estafa i el passat dilluns va ser detingut a Barcelona. En concret, va assaltar un taxista a punta de pistola, va robar-li el vehicle i 11.000 euros. Però segons han informat el cos de Mossos d'Esquadra, se l'ha vinculat amb una estafa amb criptomonedes. Segons ha publicat elcaso.cat, el detingut va quedar amb dues persones al Port Olímpic per fer una transacció. Quan va arribar l'hora de fer l'intercanvi, Beltrán, que té permís d'armes, va treure la pistola i va ensenyar una placa de la Guàrdia Civil. Tot seguit es va robar els tres mòbils i van prendre la fugida. En aquell moment, a veure el taxista, qui va amenaçar amb la pistola per robar-li el cotxe. Poc després, va estampar el vehicle a uns pilons d'un aparcament i va haver de seguir a peu. Agents de la Guàrdia Urbana van localitzar-lo gràcies a un dels mòbils robats. I van trobar també una bossa amb 145.000 euros falsos i 145.000 euros més de curs legal. El PSC ha reaccionat ràpidament i l'ha suspès de militància i ha traslladat un expedient d'expulsió a la Comissió de Garanties del partit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a la vaga de Renfe, aquest migdia s'han reprès les negociacions a Madrid entre la direcció i el sindicat CEMAF, que continuen treballant per desencallar la vaga. Unes aturades que s'han reprès aquesta tarda a les 6 i que s'allargaran avui fins les 12 de la nit. Fins les 4 de la tarda s'han cancel·lat 49 trens i s'ha complert el 71% dels serveis mínims.
Durant la primera tanda d'aturades convocada per un sindicat minoritari no hi ha hagut cap afectació dels serveis mínims. A partir de les 12 del migdia, però, aturada convocada per CEMAF ja s'han començat a registrar incompliments. Renfe assegura que hi ha hagut altre cop incompareixença de maquinistes i s'han hagut de cancel·lar trens de nou.
Més coses, el preu de l'electricitat marca avui el màxim amb 288 euros al megawatt hora. A més, s'arribaran a pics de 319 euros cap a les 9 del vespre, la franja horària de més demanda i que utilitza com a fons de producció el gas, que continua desbocat, i a preus que s'han multiplicat per 6 des de començaments d'any. Per sort, el mercat majorista de l'electricitat avança un lleuger respir per demà, quan el preu mitjà serà de 229 euros al megawatt hora. Montse Hidalgo.
De dilluns a divendres, el preu de la llum es dispara a les 9 del vespre. Segons s'ha explicat a la xarxa, Lluís Pinós, membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers, això passa perquè és el moment de màxima demanda.
I a l'hora de màxima demanda es dona el màxim preu. I per què es dona el màxim preu? Perquè és l'hora en què s'utilitzen els mitjans més cars.
I és l'hora en què l'electricitat es produeix principalment amb centrals de cicle combinat que funcionen en gas, que a més incorpora l'impost de CO2 per contaminar. De tota manera, els pics de màxim màxim que es registra al mercat majorista no es traslladen directament a la factura dels consumidors domèstics, que s'han de preocupar, això sí, del preu mitjà.
En el preu mig del mercat majorista. Que s'han de preocupar? Sí, s'han de preocupar perquè a mesura que cada dia puja baixa el preu del mercat majorista, l'impujarà i la baixarà al seu terme variable de la seva factura.
La part variable del rebut està indexada amb tarifes punta, vall i plana, que permeten compensar el cost de l'electricitat en el mercat majorista.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Canviem de qüestió. L'Audiència de Lleida es mostra favorable a l'indult pel caçador que va matar un pagès a l'Urgell l'any 2014. Si el govern espanyol li concedeix, l'home de 81 anys no hauria d'entrar a presó definitivament. Ràdio Tàrrega, Albert Güell.
L'objectiu d'aquesta mesura seria rebaixar la pena de 4 anys i mig de presó, tenint en compte el seu estat de salut i la seva edat, perquè l'home, de 81 anys, no hagi d'ingressar en un centre penitenciari. L'Audiència de Lleida li va imposar el 2017 5 anys i mig de presó per un delicte d'homicidi, després que el jurat popular emetés un veredicte de culpabilitat, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va reduir la pena a 4 anys i mig, que va confirmar el Tribunal Suprem. El Tribunal Popular va jutjar l'acusat entre el 27 de novembre i l'1 de desembre de 2017 i en el seu veredicte va proposar a l'Audiència de Lleida que demanés un indult parcial que ara l'Audiència ha acceptat, un cop la sentència ja és ferma. Els fets, recordem, van tenir lloc el 18 de desembre de 2014, quan el condemnat va discutir amb la víctima, que era el propietari dels terrenys on l'acusat estava caçant en companyia d'uns altres caçadors. Tot i que l'home va al·legar al judici que el tret va ser accidental, tant l'Audiència de Lleida com el Suprem van determinar que les lesions demostraven que el tret va ser directe i intencionat. El caçador va ser jutjat el 2017 per un jurat popular que va descartar culpar-lo d'assassinat perquè va considerar que no havia quedat provat que hi hagués indefensió.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges arrenca aquest vespre amb el film Mona Lisa, en The Blood Moon, d'Anna Lili Amirpour. La 54a edició comença amb les entrades pràcticament esgotades. Canal Blau, David García.
Avui comença la 54a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Aquest festival tindrà lloc des d'avui, dia 7, fins al 17 d'octubre. El leitmotiv d'aquest any és l'home llop i la bèstia interior. Per primera vegada a la història, el film escollit com a inaugural ha estat dirigida per una dona. Estem parlant d'Anna Lili Amirpour i la seva pel·lícula Mona Lisa and the Blood Moon. Tanmateix, aquesta mateixa tarda, li donen el primer dels tres premis honorífics que donen al festival a una de les actrius que diuen que millor plora i que millor crida a pantalla. Estem parlant de Belén Rueda.
Vine a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua, vine a buscar, vine a robar-me.
Charango se separa definitivament després de més de 10 anys als escenaris i no faran l'últim concert com estava previst. El concert de comiat s'havia de celebrar en el marc de la setena edició del Festival Clownia, que també s'ha cancel·lat i que s'havia de celebrar a Sant Joan de les Abadesses. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
Després de gravar el seu últim disc en plena pandèmia, el grup es va veure obligat a cancel·lar la gira que tenia prevista per dir adéu als escenaris. Els membres del conjunt musical lamenten no haver pogut organitzar una última actuació, afirmen que la situació actual ho ha fet impossible. Remarquen que els hagués agradat acomiadar el seu viatge amb una gran festa, però l'adeu definitiu s'ha avançat i ha estat en format virtual. Agraeixen la lleialtat de tots i cadascun dels seus seguidors durant més d'una dècada damunt dels escenaris i no tanquen la porta a un possible retrobament més endavant. Diuen que potser algun dia el camí i les condicions els permetran fer. Moment, el grup deixa enrere la seva etapa musical per centrar-se en altres aspectes. La vida els ha portat fins aquí i mirant enrere en el temps, només poden tenir paraules d'agraïment per tot el que han viscut, dels aprenentatges i dels reptes que han anat superant, però sobretot gràcies a totes les persones que els han fet costat per arribar fins al punt més àlgid de la seva carrera.
Els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres, jo vull llegir-te amb els dits.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La pilot de Corbera, Laia Sanz, aparca la moto de cara al Dakar 2022. Després d'11 anys corrent la mítica cursa a sobre de les dues rodes, ara ha decidit fer un canvi. Ho ha explicat avui al programa En Joc de la Xarxa.
No estaré en moto, és una decisió difícil. Per una banda em sap greu, no?, perquè al final porto molts anys fent això, però són 11 Dakars ja. I crec que és hora una mica de mirar endavant i de fer un canvi. Crec que s'han ajuntat molts factors que han fet fer aquest pas. L'edat, està clar, és al final és, crec que el tema de les quatre rodes és una molt bona manera de continuar la carrera esportiva, però segurament també el no haver arribat prou preparat els dos últims anys al Dakar han fet que no el disfrutés prou.
Les paraules de Laia Sanz, que es prepara per participar al Dakar amb un vehicle de quatre rodes, la 14 vegades campiona del món de trial femení i que aquest cap de setmana debutarà al Mundial Rallycross, també té com a objectiu imminent intentar guanyar un nou Mundial femení d'enduro. En el món de la cistella en bàsquet, destaquem que el Barça visita la pista del Bayern de Munic en la segona jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes, líders en solitari a la Lliga ACB, afronten un nou compromís, en aquest cas de competició europea, a 8:45 de la nit. També destaquem que aquest vespre la plaça de la Vila de Badalona es converteix durant una estona altra vegada en una pista de bàsquet i és que el Club Sant Josep ha decidit convertir-lo en l'escenari de la presentació de tots els seus equips de cara a aquesta temporada 2021-2022. El patinador terrassenc Llorenç Álvarez del Club Patinatge Artístic Ripollet ha guanyat el Campionat del Món en la modalitat solo dance i es converteix en el primer patinador català en guanyar l'or en aquesta modalitat. La competició es disputa a Asunción, a Paraguai, i el menú televisiu de la xarxa en clau esports comença demà divendres amb la presentació del Mundial d'Handbol femení que es farà de l'1 al 19 de desembre amb Granollers com a epicentre. La presentació és la gran cita mundial, es fa demà a les 7 de la tarda i es podrà veure en directe a la plataforma Xala.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Una d'aquelles cites atribuïdes a moltes plomes, però sense proves que ens en corrobori l'autoria, és aquella que, com si es tractés d'una fórmula científica, diu que la comèdia és igual a tragèdia més temps. I és que és evident que el pas dels anys fa canviar la perspectiva amb la qual es veuen els fets. Als segles XVI i XVII, els bandolers eren uns personatges més aviat temibles, una preocupació per a tots els qui s'aventuraven pels camins. Però avui dia, en gran part influïts per la visió romàntica de figures com Serrallonga, els bandolers terrandins, com el mar als pirates, són uns personatges ideals per protagonitzar esdeveniments tan recomanables com la proposta en xarxa d'avui, la Fira de Bandolers a Alcover. Amb l'enfrontament entre la banda dels Voltors i la dels Morells com a fil argumental, cada setmana d'octubre Alcover s'aboca a organitzar activitats per a totes les edats. Recreacions històriques, cercaviles, concerts, gimcanes, mercat gastronòmic i d'artesania, concurs de pastissos, baixada d'andròmines... Tot ambientat en plena època d'esplendor dels bandolers, ara fa 400 anys. Després de la suspensió pandèmica de l'última edició, aquest any els bandolers arriben amb més ganes que mai de saquejar-ho tot. Del 8 al 10 d'octubre, Fira de Bandolers a Alcover. En trobareu tota la informació al web firadebandolers.alcover.cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Apolo 11. Perquè floreixin els somnis, perquè es desvellin les nits, perquè milers d'estels et retratin i me n'ompli les parets, com si les fogueres enceses fossin meteors de la terra ixent. M'aboco i guaito, desitjant, seré i utòpic, que allò que carono no sigui el buit. David Vila i Ros, el llibre Blends de Gasalla.
La xarxa de comunicació local.